no es un hombre, es una máquina. Un Terminator, modelo Cyberdyne 101.
¿Cómo, un robot?
No es un robot, es un cyborg, organismo cibernético.
No, sangraba.
Escucha, los Terminators son unidades de infiltración medio hombre, medio máquina. Por debajo hay un chasis metálico de combate, controlado por microprocesador, totalmente blindado, muy duro, pero por fuera son de tejido humano. Piel, cabello y sangre cultivados para los cyborg.
No soy una estúpida. Aún no se pueden fabricar cosas así.
Aún no. Faltan unos 40 años.
La pel·lícula està datada del 1984. 40 anys, això ens aniríem al 2024. Però sembla que la ciència, allò que es diu, la ciència avança una barbaritat i podríem dir que això ja ho tenim a tocar. Avui hem recuperat aquest fragment de Terminator perquè el que ara fa uns anys només era ciència-ficció, podríem dir que ja és una realitat. Experts de tot el món han fet una crida per acabar de manera immediata amb els robots assassins. Ho han fet en una reunió organitzada per les Nacions Unides a Ginebra, on per primera vegada s'ha abordat de manera formal els reptes i les implicacions ètiques, legals i militars de les armes letals autònomes. La pregunta que fem és si, doncs, ja existeixen aquests robots assassins o encara estan en fase d'investigació. Què poden arribar a fer aquestes màquines? En mans de qui estan aquestes màquines? I com se'ls pot controlar, si és que se'ls pot controlar? Bé, per resoldre aquestes i altres interrogants, saludem a aquesta hora de la tarda a l'estudi de RAC1 en Ramon López de Mántaras, que és director de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC. Senyor López de Mántaras, bona tarda.
Bona tarda.
I gràcies per acompanyar-nos. Parlem d'un futur o parlem d'un present? És a dir, ja hi ha robots, ja hi ha robots assassins autònoms o estem a les portes de que n'hi hagin?
A veure, els robots 100% autònoms, autonomia absoluta, és a dir, que no hi ha un cop prenen totes les decisions i fins a l'objectiu sobre el qual s'hauria d'eventualment atacar i el moment de llançar l'atac, 100% autònoms, no em consta que n'hi hagi desplegats, que n'hi hagi en funcionament. Altres tipus d'autonomia, el que en anglès es diu human in the loop, el ser humà dins, in, vol dir dintre del bucle de decisió, o on the loop, és a dir, sobre del procés de decisió, on podrien, diguem-ne, avortar o cancel·lar la decisió que ha pres el robot. Això és més, això ho tenim, el in the loop el tenim. Per exemple, hi ha robots sentinel·les que estan controlant la frontera entre Corea del Sud i Corea del Nord.
Ara ens ha dit vostè un de memòria i la Montse Llucel l'ha buscat a internet i tenim les imatges d'aquest robot.
SGR-AU amb números.
Això mateix. És un robot armat amb percepció, és capaç de detectar moviments, sensors de moviment i sensors amb infraroig, detectar doncs l'escalfor del cos d'una persona o d'un animal, i apunta cap allà on hi ha el moviment, transmet la imatge a un operador que és un ésser humà, un soldat, sí, qui sigui, que és qui pren la decisió realment, qui avalua la situació i pren la decisió. O sigui, no és el robot que pren la decisió en aquest cas, és un ésser humà. Per tant, no seria el grau màxim d'autonomia o 100% d'autonomia, però sí seria ja un cert grau d'autonomia, perquè és qui detecta i apunta d'alguna manera, no? Apunta clarament, no? O sigui que hi ha altres coses, hi ha drons, per exemple, que es podrien eventualment armar i que disparessin, però també els actuals estan controlats a distància una altra vegada per un ésser humà sempre.
Aleshores, quan parlem d'armes letals autònomes, de què estem parlant? Perquè ara hem començat amb aquest fragment de Terminators, això que fa, en fi, el 1984 es deia, això esto lo verás d'aquí 40 anys, és a dir, estem a prop del Terminator?
No, perquè a més doncs és una espècie de cyborg, és barreja, diguem-ne, material, diguem-ne, metàl·lic i material biològic per la part exterior. I a més hi ha totes aquestes interfícies que se'n diuen entre la biologia i el que no és biològic, i els materials no biològics, i això planteja molts problemes científics i tecnològics per aconseguir-ho. Això està, si és que es fes, a moltíssims anys vista, el que veiem amb la pel·lícula Terminator.
Per tant, què hem d'entendre? Quan parlem parlem d'aquesta preocupació que tenen vostès amb les armes letals autònomes, de què estem parlant?
Pues, per exemple, d'aquest robot sentinela que pogués eventualment prendre decisions sense ja enviar la imatge ni res i sense que fos l'operador humà qui pren la decisió, que fos el robot que avalués la situació per si mateix i decidís si disparar o no. Igualment, qui diu aquest robot
sentinela... Això sí que es podria, això es podria ja produir.
Això hi ha una tecnologia avui dia que es podria començar a produir, no? a un plaç relativament curt.
Sí, Marta.
Vostè ha estat una de les personalitats del món que ha demanat que es prohibeixin els robots assassins. Ho va fer en una carta dirigida a l'ONU i signada també per empresaris com Elon Musk, el fundador de Tesla. Quins riscos poden venir de cara al futur amb aquestes màquines?
Disculpa, Marta, llegint la biografia no autoritzada d'Elon Musk, la qüestió que més li preocupa a Elon Musk és els robots assassins, és a dir, la seva gran obsessió, i a més culpabilitza en aquest cas empreses com Google de que estan darrere de la construcció d'aquestes màquines que seran autònomes.
Sí, el tema d'autonomia. Sí,
i ell està molt preocupat. I realment m'ha cridat l'atenció que novament Elon Musk alerta sobre aquesta qüestió.
Sí, sí, bueno, a veure, qualsevol decisió que pugui tenir uns efectes diguem-ne devastadors o sobre les persones, deixar aquestes decisions completament en mans d'una màquina planteja moltíssims dubtes. A part de les dificultats tècniques i científiques, hi ha dubtes de tipus més ètic i legal, si realment, perquè per això demanem que precisament que es proveixi, que es reguli, no? Pensa que una màquina hauria de distingir en un conflicte armat una màquina robot, un robot soldat, per exemple, amb capacitat doncs, de disparar o de matar, hauria d'avaluar les situacions molt bé. Hi ha el principi de proporcionalitat en l'ús de la força, el principi de discernir entre un combatant en actitud d'atacar o el mateix combatant en actitud per exemple de rendir-se, fer algun gest que pugui suggerir rendició o que està ferit, o també disminuir, avaluar la situació dels danys col·laterals. Aquests són tres principis molt bàsics de tot conflicte armat que s'han de respectar. Ja per les persones és complicat, hi ha exemples de que no es respecten aquests o tots tres o algun d'aquests tres principis per una màquina. Jo en la tecnologia veig en l'estat de l'art actual de la visió per computador, la intel·ligència artificial, la robòtica, etc. La meva estimació és que a 30, 40 anys vist o 50 anys vista veig molt difícil, o si no gairebé impossible, que una màquina pugui arribar a tenir aquesta capacitat d'avaluar totes aquestes condicionants que haurien de seguir-se, no?, mínimament aquestes regles, aquestes regulacions s'haurien de seguir a l'hora de prendre aquest tipus de decisions en un conflicte armat, no?
I aquests robots assassins poden ser piratejats, hackejats, és a dir que siguin pervertits per fer el que no estan dissenyats?
Bueno, si estan connectats a internet, diguem, a la xarxa, com l'Internet of Things, i que d'això que se'n parla molt ara, o sigui, si no estan connectats, no. Si és tot purament autònom i ho té tot a sobre, tot embarcat a la capacitat de decisió, el software que li permet decidir, els sensors, tot, si tot està allà localment, localitzat, i no està connectat, no es pot hackejar. Una altra cosa és que s'hauria d'estar molt segurs de que els programes, el software que controlen aquestes màquines, encara que no es poguessin hackejar, haurien d'estar verificats formalment perquè no tinguin fallades, errades. Haurien d'assegurar-nos molt bé que els sensors no fallaran, que no prengui una decisió errònia degut a que hi ha hagut una percepció errònia de la situació, o ha fallat el programa per algun motiu. És a dir, aquí hi ha tota una sèrie de tècniques que s'han de problemes que s'haurien de resoldre abans d'arribar a això. Però, bueno, el que s'hauria de fer és no arribar mai a donar autonomia a les màquines en aquests casos.
Vostè estaria d'acord amb aquells que diuen que els robots assassins suposarien la tercera revolució a la guerra després de la pólvora i les armes nuclears?
Bueno, és probable, sí, des d'aquest punt de vista seria un salt qualitatiu enorme. De fet, les guerres avui dia, ja, les guerres modernes ja no tenen res a veure amb les guerres, diguem-ne, que una mica d'abans, no?
Tot i que vostè apunta que amb els robots assassins proliferaran les guerres, també.
Exactament, jo soc dels que penso això, no sóc l'únic, perquè penso que a partir del moment en què, diguem-ne, una infanteria entre cometes, formada per
robots,
en lloc de per persones, clar, ja ens estalviaríem el que hem vist històricament, de que hi ha un rebuig, unes protestes socials en contra de que s'envien aquests soldats. Ho hem vist als Estats Units, les manifestacions que hem vist moltes vegades davant de la Casa Blanca, per exemple, no? A partir del moment en què no hi hagi aquesta pressió social en contra d'enviar infanteria, perquè la infanteria no serien persones, jo penso que hi ha un risc de que hi hagués amb més facilitat hi hagués un conflicte armat, i una proliferació de conflictes armats degut a aquesta situació, a aquest fet.
Si vostè veu la possibilitat d'un exèrcit d'infanteria de robots.
Bueno, no a curt termini, però a mig o llarg termini és un dels objectius. Hi ha una empresa que es diu Boston Dynamics, que està desenvolupant robots que, quan els veus com actuen i com caminen i com salten i com, bueno, de sobre dues i quatre potes, no? Bípeds i quatre...
Fan salts mortals, que la gent busqui Boston Dynamics, sí. I últimament corre un vídeo per les xarxes que, o sigui, és que fan mortals els robots.
Mantenen l'equilibri en qualsevol tipus de terreny.
Bueno, vostè ha posat el Terminator.
Necessita que faci mortal el robot.
A la muntanya, amb pedres, amb terrenys molt difícils de travessar i no cauen. Bueno, perquè tot això? Quina necessitat hi ha de tenir aquest robot que faci això? Per mi és claríssima. L'objectiu és que al darrere hi ha l'aplicació dels robots soldats, l'aplicació militar.
La guerra de les galàxies.
Si no, no ho veig. No ho veig per què s'ha de fer això.
Que són els soldats imperials.
Sí, per exemple.
Però tu com saps que els soldats imperials són robots? Perquè sempre que es treuen la màscara hi ha soldats de...
Sí, hi ha persones també.
La Montse ho dona per fet que són, no?
No, dic, imaginem que serien
com... Jo veig més un Terminator en aquestes imatges que estem veient.
El que passa que... I ara diria una paraula, afortunadament, i espero que això sigui així sempre, i és que aquest robot, al cap de que veiem de Boston Dynamics, serà espectacular, en qüestió de 15-20 minuts, màxim mitja hora, ja s'ha mort, eh? Per què?
Però s'ha mort per què?
Per la bateria.
Energia,
bateria. La bateria, clar, home. Sort en tenim d'això.
Aquí hi ha un problema, clar, que no està resolt.
Bueno, però absolut. Escolti, això de la bateria, això és com l'Elon Musk, ara que parlàvem d'ell, se li va posar
al
cap de que l'autonomia del cotxe cada cop fos més gran, i miri, ara ja poden fer recorreguts de 600-800 quilòmetres.
Sí, però el consum energètic d'aquests robots Boston Dynamics és molt superior al d'un cotxe, eh? O sigui, necessitaries encara bateries que no tenim.
No, veient les imatges de Boston Dynamics i aquest robot, te l'imagines amb una arma i ja estem en el llindar del Terminator.
Sovint en aquests vídeos es veu uns cables que surten del robot en molts d'aquests vídeos. Per què? Perquè, bueno, precisament perquè és que no podrien ni filmar el vídeo que dura no sé quants minuts si només assisteixin només en bateria, si no funcionéssim connectats.
Vostè deia que no creu que fins d'aquí a 30 o 40 anys els robots puguin prendre decisions amb els criteris adequats, diríem, en un camp de batalla. Però ara em posaré una mica peliculera, eh? I si les grans potències tenen ja màquines molt desenvolupades però que no ensenyen? Perquè clar, tot això són investigacions secretes. Sí. No crec que els interessi gaire ensenyar al món tot el que va avançant la investigació. Podria ser que estigués més avançat del que pensem?
No és descartable. No és descartable, efectivament. Aquest tipus d'investigació no és la investigació que vas a un congrés d'intel·ligència artificial o de robòtica
i que
aniran i t'ho explicaran, eh? O t'ho publicaran perquè puguis llegir que hi ha al darrere en detall per part d'un científic, no? Un tècnic expert en aquest tema. Podria molt ben ser que hi hagués els progressos fossin més dels que ens pensem. Ara, per altra banda, tampoc penso que sigui molt més del que hi ha en la recerca, la investigació coneguda o no secreta. Perquè, a veure, els problemes són els que són molt, molt complexes de resoldre, i m'estranyaria molt que poden anar una mica endavant de nosaltres, diguem, dels que fem la recerca no militar, no? Podria ser, o que no fem recerca que no és confidencial i que ho publiquem de seguida i que ho donem a conèixer de seguida, perquè així s'avança la ciència. Així un altre pot construir sobre el que tu has construït i així estem avançant, no? M'estranyaria molt que les diferències, encara que n'hi hagin, siguin molt, molt significatives.
I quins països en aquests moments lideren? La investigació en aquest tipus de robòtica, qui ho lidera? A banda dels Estats Units,
clarament, no? Estats Units,
la Xina?
Japó sempre ha sigut molt potent en robòtica històricament. i també ho són ara, continuen sent robots humanoides, per exemple, estan molt avançats. I Xina, la Xina darrerament, en els últims anys, ha fet un salt qualitatiu extraordinari. De tenir poca presència en el món de la intel·ligència artificial i la robòtica, han passat a ser una potència en qüestió de pocs anys, i porten una derivada que jo pensaria que a relativament curt termini podrien passar al davant dels Estats Units i tot.
Hi ha algun organisme que controli com es desenvolupen aquestes investigacions?
No. No, tant un organisme com a tal,
sí, cada país pot desenvolupar, a lo millor ja existeix aquest robot assassí i no consta.
Bueno, de fet ja, bueno, els països que tenen una doncs una activitat que sempre han dit històricament
militar,
en tecnologia militar molt avançada, són precisament els que dèiem fa un moment que potser estan desenvolupant coses que no sabem i possiblement estiguin fins i tot més avançats de lo que el món acadèmic sap o creu, podria ser.
Hi ha gaires països que s'hagin mostrat obertament en contra dels robots assassins?
No gaires, no gaires.
No gaires, no gaires. En el fons ja els interessa.
Hi ha uns quants països, a l'ordre d'una vintena, més o menys, crec que van prendre decisions relativament clares, però no són, precisament no són...
Països importants.
Els que tenen exacte més pes en aquest tema, no?, de la tecnologia militar, no? Però sí que n'hi ha uns quants i, bueno, hi ha bastant moviment a nivell del món acadèmic, al nostre món hi ha moltíssim, moltíssim moviment i estem molt conscienciats els científics, en una immensa majoria estem en contra, una immensa majoria.
Aquesta reunió de les Nacions Unides, que en parlàvem a l'inici, l'investigador en intel·ligència artificial Stuart Russell va presentar un curtmetratge que descriu un futur on les armes autònomes letals són molt barates, es venen amb facilitat i són màquines que disparen contra objectius humans sense la intervenció de cap persona. Sí. Vostè creu que aquest escenari de ficció és una ficció a punt de fer-se realitat?
Bueno, Stuart, que és molt amic meu, i aquest estiu al Congrés,
el Congrés
d'Intel·ligència Artificial de Melbourne vam estar junts en una taula rodona que vam debatre coses d'aquestes, precisament. Jo penso que al final del vídeo, quan ell diu que la tecnologia ja la tenim, perquè permetria fer aquest vídeo, que és ficció, mostra, no estic del tot d'acord. Jo penso que la tecnologia avui dia que necessària perquè això sigui realitat no hi és encara. Ara també estic d'acord en que no està a 100 anys vista o a 50 anys vista. Es podria estar preparada en uns plaços relativament curts, que podien ser de l'ordre de, no sé, per dir alguna cosa, 10 anys o un pla d'aquest
estil. Tot i que tinc entès que hi ha enginyers que no estan d'acord, és a dir, aquesta visió negativa sobre els robots, sí. Hi ha científics que diuen que no, per exemple, Ronald Arkin, de l'Institut de Tecnologia de Geòrgia, Atlanta, defensa que el robot soldat, els tancs no tripulats i els avions autònoms permetran salvar moltes vides, no sé com,
bueno,
però...
Ell pensa que serà possible que tinguin en compte això que deia abans, els principis de proporcionalitat, de discerniment...
Tot això va tenir la màquina.
De discerniment i d'avaluació de minimització de danys col·laterals. Ell creu que això és factible en un plaç relativament curt, però també el conec, en Ronald Harkin, i també he estat debatent amb ell en alguna ocasió, i una vegada li vaig comentar el tema aquest de la proliferació, del perill que proliferessin les guerres. No va donar una resposta massa clara, no va dir-me ni que sí ni que no, potser el vaig agafar una mica desprevingut, però hi va ser un altre tema important. Encara que tot això fos cert i tingués raó, està solucionat i tal, hi ha un altre tema que per mi és molt important, i és digne delegar en una màquina el matar. Ni amb tecnologia, ni amb ciència, ja té que veure amb valors humans i amb la dignitat, no? La dignitat humana.
Ja fa anys que científics de tot el món estan preocupats per aquesta qüestió. Per exemple, Stephen Hawking i altres 1.000 experts ja ho van alertar ara fa 2 anys. De fet, Hawking fa anys que diu que la intel·ligència artificial acabarà amb nosaltres. Vostè està d'acord amb aquest punt de vista de Stephen Hawking, que molts científics darrerament diuen que permetim l'expressió, que ha perdut una mica els papers. Això, hi ha alguns científics que són molt crítics amb Stephen Hawking.
A veure, jo,
com quan allò que diu que si es contacta amb extraterrestre, que millor no contactar-hi, que vindran i ens aniquilaran, vull dir, que diuen que no li donen massa credibilitat.
Al darrere d'aquestes afirmacions hi ha aquesta hipòtesi de que el creixement exponencial i el progrés exponencial de la ciència, i no només la ciència de la intel·ligència artificial, sinó altres ciències, que són les ciències convergents, no? Neurociència i temes de biotecnologia i tot això, biologia, que ens portaran a un escenari on hi haurà màquines superintel·ligents, però molt més intel·ligents que qualsevol ser humà ho hagi estat mai, no? En capacitat de fer qualsevol cosa, des de fer tot, la recerca científica, fer-ho tot, farien tot les màquines. En aquest escenari que en diuen la singularitat tecnològica, bueno, en aquest escenari semblaria que, bueno, si ja ho fan tot, les màquines ja no som necessaris absolutament per res, i la humanitat, els éssers humans, no? Jo penso que és un escenari que és tan exageradament de ciència-ficció que no me'l crec, és a dir, ni a llarg termini no me'l crec. No em crec que això sigui possible.
No creu que sigui possible.
No, les superintel·ligències i la singularitat no hi crec gens.
Doncs a veure què li semblen aquestes declaracions que va fer l'arqueòleg i paleontòleg Eudald Carbonell, codirector del jaciment de Taporca, aquí al Versió RAC1.
Jo no me'n refio gaire a les màquines. Bé, si són les màquines les que ja no ens fan falta els homes i tirem endavant.
Jo em penso que seria el més intel·ligent que ha fet la naturalesa.
O què?
Això que dius tu.
Que la màquina es carregui l'home?
De fet, si els humans ens comportem com ens hem comportat fins ara, té molt més sentit que una màquina probablement sigui molt més intel·ligent i capaç que nosaltres, perquè l'hem fet nosaltres.
I també ens comentava això sobre els robots i les pel·lícules.
Que favor.
Si saps, la imatge que hi ha és que les màquines ho destrueixen tot. És una imatge que no sé com l'han tret. Per ara el que ho destrueix tot són els humans, no les màquines, que sàpiga jo. Ara projectem aquesta imatge de que tot serà desolat, tot xafat, tot trencat i tal. Que això és una projecció nostra.
És que, professor Carbonell, quan un veu les pel·lícules del futur, totes les pel·lícules... Jo sempre que veig pel·lícules mai vull anar al futur, perquè penso que tot és tètric.
Però si te
fots... Màquines, tots són espais...
Però si te fots una pel·lícula que tot acaba bé, la gent no li interessa. Clar, tu has de fotre una pel·lícula que s'aixafi tot. Si s'aixafa tot és collonuda i tothom està content i vinga, i petardos i pal i foc i tot cremat. Si fos una pel·lícula que allà tots està fent petons, donant voltes per allà de la mà, diuen, vaja pel·lícula, però això és una merda. Això són per les pel·lícules, la realitat no té res a veure amb les pel·lícules.
Què en penses?
No, té raó amb això, jo sempre he dit...
Amb quina de les dues coses?
No, no,
clar, hi ha una que diu que l'ésser humà, les màquines ens aniquilaran,
No, els sembla que el problema som nosaltres, no les màquines. Jo em fa moltíssima més por a l'ésser humà que a la màquina. Claríssimament.
Però qui la fa, la màquina?
Clar, per això li diu.
Sí, ja.
La màquina la fa la persona. Doncs tindrà la màquina tindrà la dolenteria de la persona.
És el que li està dient, que li fa més por la persona que la màquina.
Clar, per això em fa por la persona.
Però quan la màquina ja estigui feta amb la dolenteria de la persona, ens pelarà tots.
Sí, sí, ho va dir el professor Carbonell. Sí,
sí. No, bueno...
Vostè ha dit que això no ho heu fet.
No, eh? Podem estar tranquils.
Jo, que les màquines, per exemple, prenguin la decisió, que es plantegin com a objectiu dominar el món i tot això per mi no té sentit, en absolut. En absolut. O sigui, una màquina no es rebel·larà contra nosaltres per iniciativa pròpia. Un dia es diran, mira, decidim ara que ens rebel·lem i ho controlem tot. No ho veig, això, en absolut. No ho veig factible. Ara, alguna altra cosa que ha dit, sí que és veritat. Vull dir, la part aquesta final, no? Bueno, amb això podríem estar d'acord, però jo torno a lo que acabo de dir fa un moment, no? En el fons, el problema som nosaltres, és l'ésser humà.
Fan molt de poc aquests robots.
Per això el professor Carbonell ja diu que que l'ésser humà ja destorbi, que escolta, la màquina ens passarà pel tòrmix. Sí, realment hem vist un grapat de vídeos.
Sí.
Recomano anar a la...
Ara hem penjat l'adreça, Boston Dynamics.
Sí, aneu i quedareu...
Gossos,
semblen... Sí, de tot. Sí, una espècie de mules robotitzades.
Sí. Una amb rodes, que és com un cavall, però amb rodes.
Hi ha un que és molt...
Una varietat enorme de robots.
Hi ha un que és molt violent, que és el Preterminator, que és un robot on permeteu-me l'expressió,
com si
el piquen,
li donen un cop, donen un cop de pal.
El putegen.
Amb un bastó. No,
amb un bastó, i es va... i es va s'aixeca, reaixeca i tal, que el dia que li posin un relé de més, aquest robot agafarà el tio que li està...
Si tornarà.
Que li està tocant la pera i el...
Si tornarà.
Si tornarà.
A la ropa, a la ropa.
Exacte. Exacte, exacte.
Sí, sí, sí. És així.
Això anirà així.
És així. Home, l'hauries d'haver programat perquè sigui així.
Bueno,
ja el faran.
Ramon López de Mántaras, director de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, ha estat un plaer.
Igualment.